La diversitat paisatgística que es troba des de la zona volcànica de la Garrotxa fins al Pla de l'Estany és constant. Els volcans, les gorges, els cingles ferèstecs, així com els recintes medievals de Besalú i de Sant Pau, també compta amb la Fageda d'en Jordà i l'Estany de Banyoles. Ens acompanyes a descobrir aquest recorregut?
Sit there and look at the deserted lakes and you back to me.
Elles van amb camper.
Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, situada a la vall alta del Fluvià, d'on en destaca el seu entorn natural, i és que Olot constitueix l'eix central del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Parlem amb Núria Valverde, responsable de l'àrea de turisme de l'Ajuntament. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què cal destacar d'Olot?
Ui, podríem estar parlant molta estona, però amb la poqueta estoneta que tenim intentaré fer-vos com un petit resum per si us decidiu a visitar la nostra ciutat. A veure, Olot, el primer que cal destacar és que és una ciutat que té 4 volcans i 3 d'ells són visitables, sobretot el volcà Montsacopa, que és el volcà més cèntric, situat ben bé al centre de la ciutat, on podem observar tots els colors de la greda volcànica, i fent una pujadeta podem arribar fins al cràter, baixar dins el cràter i també tenir com un mirador de tot el Prepirineu i Pirineu, des de 2 torres de guaita que hi ha al voltant del cràter, i després tenim la possibilitat també d'entrar en un fort on hi ha l'església de Sant Francesc i un restaurant on es serveixen plats amb moltíssima qualitat i amb productes de la comarca. Després de visitar aquest volcà, també us puc recomanar que visiteu els museus que tenim a la ciutat, el Museu de la Garrotxa, que està en un edifici que és l'Hospici, on hi ha un claustre molt bonic. En el Museu de la Garrotxa hi podreu trobar-hi obres pictòriques, tota la història dels artesans que hi van haver-hi, de la indústria que hi va haver-hi a la ciutat. I també teniu el Museu dels Sants, que potser us sonarà així una mica impactant com a nom, Museu dels Sants, i aquí hi trobareu encara un taller d'imatgeria religiosa on artesans encara es pot veure com treballen les imatges religioses que encara moltes d'elles s'exporten. I ens queden poquets dies que tinguem obert el Museu dels Volcans, que està situat en un parc que als olotins i olotines ens agrada molt, que és el Parc Nou, on podreu anar a passar una estoneta a la fresca, sota roures. I al Museu dels Volcans doncs, també podeu veure una mica com es varen crear els volcans que tenim a la ciutat i a tota la comarca, perquè estem, com tu has dit abans, dins un parc natural, el primer parc natural que hi va haver-hi a Catalunya, el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, i també el podeu visitar. Dic que ens queden poquets dies perquè en breu s'obrirà un espai museístic nou a la ciutat, que serà l'Espai Cràter, i serà com el substitut d'aquest Museu dels Volcans, on també s'hi podrà veure tot el funcionament de l'activitat volcànica que hi ha hagut a la comarca. I després d'esta causa, 3 cosetes més. Aquesta setmana traiem dues publicacions molt interessants que podeu trobar a l'Oficina de Turisme d'Olot, ben bé al centre de la ciutat. La primera és la Guia Familiar, on hi trobareu 10 propostes per conèixer la ciutat en família, i quan diem família no volem centrar-nos només en la família estàndard que tots tenim al nostre imaginari d'un pare, una mare i un nen i una nena, sinó que des de fer aquestes propostes en parella, amb tres amics i les seves mascotes, obert a tothom per conèixer la ciutat. I per altra banda tindrem la guia de rutes a peu, que són tot un seguit de rutes i propostes d'itineraris que surten de la mateixa Oficina de Turisme d'Olot, agafant rutes de la xarxa de senders Itinerània, que és una xarxa que agafa la comarca del Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà, i aquí hi ha un munt de camins per poder fer senderisme, i després inclou tot de punts d'interès de patrimoni natural i cultural que es poden trobar a la ciutat dins el projecte que nosaltres anomenem Cultur, que es tracta de posar en valor aquest patrimoni natural i cultural que té la ciutat amb senyals físiques on t'expliquen una miqueta cada punt a visitar. I l'última coseta que voldria dir que no us podeu deixar a Olot quan vingueu és provar la nostra gastronomia. Des d'un plat de cuina volcànica, passant per, tenim la sort a Olot de tenir el restaurant Les Cols amb dues estrelles Michelin, i productes que podeu trobar si els voleu comprar a la plaça Mercat de la ciutat, que la veritat que és un edifici emblemàtic, preciós, i on s'hi compra molt i molt bé tot el producte de la terra. Jo crec que amb això faríem una miqueta de resum de què no ens podem perdre si visitem la ciutat d'Olot, la ciutat dels volcans.
Una bona manera de convidar tothom a Olot, però jo també hi incluiria potser una passejada, ja que has parlat del centre de la ciutat, també per veure aquests edificis modernistes que teniu i fer un passeig també per al centre.
Estic d'acord amb tu. És veritat, em faltava això, perquè sí que dius que des de l'Oficina de Turisme es programen visites guiades per conèixer totes les façanes modernistes que podem trobar al centre de la ciutat, a destacar cases com la Solà Morales o la Gaietà Vila. N'hi ha realment de precioses. I aprofitant aquest recorregut, entrar en les dues esglésies que hi ha a la ciutat principals, l'església de Sant Esteve i l'església de la Verge d'Altura, que és la patrona de la ciutat.
Doncs estem tots convidats a Olot. Moltes gràcies, Núria.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem fent.
totes torcen, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
I com dèiem, un dels llocs que no podem deixar de visitar és el Museu dels Volcans, que es troba a Olot. I per això ens acostem al museu per parlar amb Laura Balaldric, de Serveis Pedagògics dels Museus d'Olot. Bon dia.
Bon dia.
El Museu dels Volcans forma part d'un dels quatre museus d'Olot.
Sí, i tant. I està al mig d'un jardí botànic preciós, molt maco de visitar.
De manera que té dues coses bones. Una, el que és el museu en si, i aquest envoltori que encara el fa lluir més.
Sí, el jardí botànic que envolta el Museu dels Volcans és una zona especialment protegida, perquè hi ha, per exemple, un bosc de roures, que és dels últims que queden a la comarca, roures pènols centenaris, que val molt la pena una passejada per allà.
I com és aquest recorregut pel museu?
El museu és un museu que està dintre d'un palauet modernista, que ja en si l'edifici és molt bonic, que t'aporta com a èpoques antigues, i llavors, en canvi, el museu és un espai petitó, però que, en canvi, té tot el necessari per entendre una mica el paisatge que ens envolta. Hi ha una petita sala sobre volcans i terratrèmols de tot el món. Hi ha un petit audiovisual que ens trasllada, que diríem si estiguéssim immersos en l'època dels volcans i dels terratrèmols. I després hi ha una sala on te parla ben bé dels volcans de la Garrotxa.
Segurament en aquesta època, per al que estem vivint, també és un moment de més afluència.
Sí, perquè, clar, estem com de molta actualitat amb tots aquests volcans que estan ara mateix en erupció a diferents llocs del món. I sí, han fet un efecte de que la gent vol saber més coses.
Uh-huh. I què acaben preguntant, o què és el que crida més l'atenció a les persones quan arriben al museu i pregunten pels volcans?
En general, donar-nos compte de que, bueno, que convivim amb ells, que gràcies a ells el planeta és com és, el fet que els tinguem tan propers, el fet que n'hi hagi més de 40 en una comarca petita com és la Garrotxa. Hi ha moltes preguntes i moltes sorpreses.
Segurament una de les converses que es tenen més ara és si el volcà està adormit, si està despert, si... què significa tot això?
Clar, perquè la zona de la Garrotxa, tota la zona està en repòs des de fa uns 10.000 anys. En principi no tenim cap risc imminent, però sí que és veritat que hi ha magma, i ho sabem, no?, sota els nostres peus, i que pot estar 10.000 anys més tranquil·lament allà sota, o bé, no?, emergir i sortir i fer un nou volcà. Vull dir que hi ha aquest petit risc, molt petit, molt minso, però bé, que s'ha de tenir en compte.
Que de moment no hem de patir.
Nosaltres creiem que no. Però de totes maneres està bé informar-se, saber-ho, saber que hi ha aquest petit risc, i saber les variables. Però en principi hi ha altres riscos molt més importants, no? Que serien, per exemple, les riuades, no? Aquestes coses que sí que estem més acostumats i que són riscos com més propers per tots, eh? Però bé, el risc volcànic hi és també a Catalunya, i tant, i que està bé conèixer-ho.
I aquest, el museu, és una bona manera de conèixer aquests riscos i de conèixer també el que són els volcans i quina és la seva manera de funcionar. Possiblement, també una de les preguntes que us fan és què és un accelerògraf?
Sí, també tenim aquestes màquines molt sensibles que noten també els terratrèmols i que amb molta precisió, i estem dins d'una xarxa dintre del Servei Geològic de Catalunya on podem captar això, terratrèmols molt llunyans. Per exemple, hem arribat a captar terratrèmols que estan passant al Japó o aquell famós de Sumatra del 2004, doncs també el tenim registrat en el museu tal i com el vam notar aquí. I això és gràcies a aquestes màquines molt sensibles que són els sismògrafs i els accelerògrafs.
Aquesta també és una altra de les parts que podem veure visitar també del museu.
Sí, i tant. I també hi ha tota una col·lecció de informació sobre fauna, sobre vegetació, sobre diferents espècies del nostre paisatge, i que també és molt bonic apropar-nos-hi i que ens preparin després per fer una sortida de camp, anar a visitar els volcans, anar a visitar els boscos i tenir més el coneixement de lo que anem a veure i de lo que possiblement ens puguem trobar.
Ens estàs parlant d'aquest entorn del museu, de l'edifici. També feu visites en aquest entorn? També feu aquestes sortides de camp?
Sí, clar, perquè és allò un complement indispensable gairebé, no? Un cop estàs assabentat una mica, tens la informació del que pots veure, llavors ja imperiosament el que tens ganes és anar a trepitjar i fer visita de camp. I des del museu podem acompanyar, o si més no, oferir tota la informació per anar a descobrir tots aquests cons volcànics que tenim a l'entorn, i els boscos, i totes les zones això de paisatge que tenim volcànic.
I també ho fa molt més amè, perquè segurament després de tanta informació, tants conceptes, el que et ve de gust és posar-ho en pràctica, i si ho pots veure de primera mà també es fa
clar,
molt.
I reconèixer els materials, no?, que en el museu els has vist allà en vitrines, doncs de repente estàs trepitjant aquesta terra volcànica, i això és molt enriquidor, i que ho vius amb l'experiència i és de la manera que gaudeixes, no?, després.
Com a museu, quina missió o quins objectius teniu?
Això, no?, donar a conèixer, difondre el que és el nostre patrimoni de ciències naturals i ajudar a apropar-ho a la gent i que la gent en pugui gaudir-ne i protegir-ho al mateix temps.
T'hem de fer una pregunta que fem a tothom, i és a la zona, o també pot ser dins el museu, a on et faries el selfie?
Un selfie? Ai, ho faria dalt de tot del volcà Montsacopa, que des de dalt de tot del volcà Montsacopa, dins del cràter, tens una vista panoràmica de 360 graus, on te veus des del Pirineu fins a això, totes les cingleres que ens envolten. Doncs allà dalt, em faria una bona panoràmica.
Doncs segurament ens has convençut a tothom per venir a visitar aquest museu. On podem trobar més informació, pàgina web o xarxes socials?
Sí, a Museus d'Olot, dintre de la pestanya de Museu dels Volcans.
Aquesta també és una de les parts que hem dit que forma part d'un dels quatre museus. Quins són aquesta resta de museus que hi ha a Olot?
Clar, els altres museus són d'art, el Museu de la Garrotxa, on ens parla això dels pintors paisatgistes famosos realistes de començament de segle, i llavors tots els seus successors. Llavors hi ha el Museu dels Sants, que ens parla d'una artesania molt pròpia d'aquí de la Garrotxa, on molta gent es dedicava a això, a fer escultures, a pintar-les i a vendre-les a tot arreu del món, i és una mica aquesta història. També és en una casa preciosa, que és la casa de Marian Vaireda, un d'aquests artistes. I després hi ha la Casa Museu Trinxeria, que és una casa del segle XVIII que ens permet viatjar en el temps i veure això, visitar una casa així noble del segle XVIII.
Altres museus que també segur que val molt la pena conèixer, però ara, pel moment que estem vivint, potser el que més ens pot cridar l'atenció és el de Museu dels Volcans, perquè així també podem veure una a primera mà tot el que deies, tots els colors, tot el que podem conèixer, i també podem veure les notícies que, mica en mica, també coneixent més, ens pot cridar també l'atenció. Doncs moltes gràcies, Laura Baldric.
Ai, moltes gràcies a vosaltres i tant de bo ens veiem per aquí, a Olot, aquí al Museu de la Garrotxa i al Museu dels Volcans.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra, 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 pa-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, m'és igual el destí, el que vull és que caminis amb mi. Tant de bo que ens haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc. Igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Caminant trobarem un camí fet a mida, caminant sota els peus no hi haurà cap ferida. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Pa-pa-ra, 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 pa-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra.
Doncs continuem viatjant per la Garrotxa, perquè ens queda fer peu a Castellfollit de la Roca, d'on s'observa una bella imatge de la vila des de la mateixa carretera, des de la Nacional 260, tot seguint el curs del riu Fluvià. L'espectacular cinglera basàltica de 60 metres d'alçada i gairebé d'un quilòmetre de llargada és un emplaçament fantàstic per la Vila Vella. A la població hi ha l'espectacular mirador Josep Pla. Ben a prop tenim el pont de Llierca, Sedernes o les gorges de Sant Aniol de Guja. Aquesta és una excursió recomanable al 100% per conèixer el paisatge de l'Alta Garrotxa. A uns 2 quilòmetres després de Montagut et trobaràs un pont medieval, que és el de Llierca, i directes cap a Sedernes trobarem l'església de Santa Cecília i des d'aquí la pista forestal que segueix el riu fins al Pla del Molí i continua ascendint per la dreta del riu fins a arribar, després d'una hora i mitja a peu, a l'antic monestir de Sant Aniol de Guja. Les gorges de la Riera de Sant Aniol s'obren pas enmig dels cingles calcaris, el Salt de la Núvia, la Cova del Bisbe, les gorges del Cítor o el Salt del Brull. A la vora tenim altres poblacions que val la pena visitar, com Besalú, un dels nuclis medievals més importants de Catalunya. El nucli antic de la població està situat en la confluència dels rius Capellada i Fluvià. El recinte medieval s'entra pel pont romànic. Hi ha cases antigues, carrers fortificats i el barri jueu. El micvé és una de les sales de banys de purificació de la sinagoga. La plaça Major manté les estructures medievals i també en destaquen els carrers adjacents de Tallaferro i Portalet. La construcció més important de Besalú és l'antic monestir de Sant Pere. També podem veure l'edifici de la Casa Llauders, l'Hospital de Sant Julià, l'Església Romànica de Sant Vicenç i les restes de la Canònica de Santa Maria. També tenim altres propostes perquè el recorregut per la carretera que va de Besalú fins a Beuda ofereix diversos punts d'interès: l'església romànica de Sant Pere de Lligordà i l'església del Sant Sepulcre de Palera. A la petita població de Beuda s'hi troba l'església de Sant Feliu. Aquesta població també destaca perquè té unes parets per escalar fantàstiques. Tot i que no forma part de la Garrotxa, però és ben a prop, al Pla de l'Estany, abans d'arribar a Banyoles, a Serrinyà, s'hi troba l'església romànica de Sant Andreu. En arribar a Banyoles podem visitar l'Estany, les llacunes de Can Morgat, el Serrat del Castell, els Tanyols, entre altres racons encisadors des d'on es pot contemplar les aigües de colors canviants. A tocar de l'Estany hi ha Porqueres, de la qual es pot visitar l'església romànica de Santa Maria de Porqueres. De la vila de Banyoles es pot visitar la plaça Major, l'església de Santa Maria de Torés i el monestir de Sant Esteve. Però què et sembla si coneixem una miqueta més sobre la Garrotxa? Perquè encara ens queden moltes localitzacions per conèixer. Per això parlarem amb David Curós, tècnic de turisme de la Garrotxa. Bon dia!
Hola, bon dia!
La Garrotxa és una zona turística per excel·lència. De fet, una de les vostres propostes diu això de 50 coses a fer abans dels 99 anys.
Doncs sí, se'n poden fer moltíssimes. Se'n van marcar 50 per posar una xifra, però aquí se'n podrien fer moltíssimes, moltíssimes més. Hi ha des d'activitats, propostes que pot fer pel teu compte, sense gastar-te ni un cèntim, com qui diu, fins a activitats de tota mena. Poden ser guiades, sense guiar, de natura, de cultura. És una comarca molt variada, que tothom coneix pels volcans, però s'hi pot fer de tot.
Ens podries especificar alguna d'aquestes propostes que ens poguéssim apuntar?
Doncs, per exemple, a veure, jo m'encantaria una mica més, com una proposta més tradicional, com podrien ser les visites guiades. A veure, la Garrotxa, com dic, és una comarca molt coneguda pel vulcanisme i, precisament, no hi ha res millor per veure bé els volcans i per entendre bé tot aquest fenomen que anar amb acompanyament d'un guia, un guia que pugui explicar doncs, com es formen els volcans, com es formen les colades de lava. Hi ha moltíssimes empreses de viatges que es dediquen a això.
També tenim activitats més curioses, per exemple, el circuit d'orientació o la gincana olotina.
Doncs sí, això són activitats autoguiades. De fet, també hi ha moltes activitats que es diuen Jugaparc, que són unes motxilles que es poden llogar a la majoria d'oficines de turisme i són ideals pel públic familiar. I, de fet, fins i tot hi ha unes oficines de turisme que tenen altres propostes més concretes per fer en el seu municipi. En definitiva, la Garrotxa és una comarca perfecta per venir en família i per passar-s'ho bé tot descobrint la natura.
Evidentment, com comentes, moltes de les propostes van relacionades amb la natura. També tenim aquesta part del senderisme. A part d'aquesta zona dels volcans, també podem descobrir-ne d'altres.
I tant, i tant. I potser una de les més destacades seria l'Alta Garrotxa, que és una zona completament diferent, una zona molt més muntanyosa, molt més abrupta, fins i tot. En aquest cas, està més adreçada a qui està més acostumat a caminar, a fer rutes més llargues, més complicades, però és una zona preciosa, una zona molt muntanyosa, que ja toca a Pirineu, i igual que la serralada més transversal, sector de Falgàs, d'Envàs, on també hi ha uns miradors preciosos sobre la Garrotxa.
L'alimentació també forma part de les vostres propostes, no?
Doncs sí, de fet, el territori té la seva gastronomia i a la Garrotxa, doncs, el que ens destaca és la cuina volcànica, que és un col·lectiu de restaurants que s'han posat al dia per posar, vaja, en solfa, doncs, els productes més tradicionals, més autòctons de la zona, que es poden tastar, doncs, en aquests restaurants i, de fet, també es poden veure en diferents fires, perquè si una cosa es fa a la Garrotxa són fires, i se'n fan moltes dedicades a producte. Per exemple, la fira del fajol, la fira del fesol, la fira del farro, l'embotit, la ratafia, durant tot l'any, i també la fira Orígens, que és una fira que agrupa o recull una miqueta tots aquests productes i d'altres de més característics de no només de la Garrotxa, sinó de tot Catalunya.
Aquesta seria la part d'alimentació que ens comentaves quan ens deies gastronomia volcànica.
Sí, de fet és això mateix que comento. La gastronomia volcànica és la que es basa en els productes més característics com la farina de fejol, que se'n fan farinetes i altres elaboracions, o el farro, que és la farina de blat de moro, també els embotits, la carn de caça, els naps... De fet, qui tingui curiositat per conèixer tots aquests productes pot entrar al web de cuina volcànica i allà els trobar tots relacionats i vaja, són productes, alguns més coneguts, altres menys coneguts, però tots boníssims.
De mica en mica anem descobrint perquè la Garrotxa és aquesta zona turística, com dèiem, per excel·lència, no? Però també podem visitar, tenim altres indrets, tenim municipis que també val molt la pena visitar.
I tant, més enllà del que és el volcanisme, tenim, doncs això, com bé dius, patrimoni en pobles, com podria ser Besalú, Santa Pau, que són uns pobles amb un patrimoni medieval de primer ordre. De fet, hi ha uns carrers, un entorn nucli, uns centres històrics preciosos que val la pena de passejar-s'hi, de perdre-s'hi per aquells carrerons, perquè traspuen història.
Per les persones que viatgen amb autocaravana, disposen d'espais per aparcar o per fer nit?
Doncs sí, precisament, a veure, aquí a la Garrotxa, tots els càmpings que tenim estan preparats d'una manera o altra per rebre, per acollir autocaravanes. A banda, també hi ha dos espais públics que estan preparats, els aparcaments específicament preparats per autocaravanes, una a Besalú i l'altra a Sant Joan les Fonts. En el cas de Besalú està situat prop de l'oficina de turisme i per 3 euros es pot disposar d'una hora d'electricitat o de 100 litres d'aigua. I en el cas de Sant Joan les Fonts també queda proper a l'oficina de turisme, en aquest cas és gratuït, i bé, tant un com l'altre doncs, són punts molt ideals, molt adequats per parar, per buidar els dipòsits i tornar a carregar l'autocaravana amb tot el necessari per sortir a descobrir la Garrotxa.
Doncs ja tenim aquests punts per descobrir la Garrotxa, com dius, però t'hauria de preguntar, quin lloc ens diries d'on fer-nos el selfie?
Uf, això és molt complicat. Això depèn molt de cadascú. Potser un lloc, per dir-ne algun, podria ser, per exemple, el volcà de Montsecopa. És un volcà situat al centre de la ciutat d'Olot, des del qual no només ens podrem fotografiar nosaltres, sinó també al darrere la pròpia natura i també, just al darrere, la pròpia ciutat i la resta de paisatge de les valls d'Olot. Per tant, en una sola localització tindrem una combinació de paisatges diferents en diferents capes darrere nostra.
Aquesta és una zona que segurament mai acabaríem de parlar-ne, mai acabaríem de fer propostes, com deies també, amb lo de les 50 coses per fer abans dels 99 anys, però quin lloc ens estem deixant també de parlar?
A veure, no hem parlat de la Vall d'Hostoles, on, en fi, és una zona molt fresca, per on passa la via verda del Carrilet, que va d'Olot a Girona, una zona preciosa durant tot l'any. No hem parlat tampoc del sector de Mieres, que és un raconet molt, molt tranquil entre Santa Pau i Banyoles. Ens hem deixat bastant de racons. El sector de la vall del... vaja, de tot el que és Montagut, Tortellà, la vall del Llierc, en aquest cas. La vall de Villanya tampoc n'hem parlat, on hi ha un patrimoni romànic impressionant. En definitiva, la Garrotxa no ho sembla, però és molt extensa i val la pena dedicar-hi uns quants dies per poder-la descobrir a fons.
No podem deixar aquells barrancs que també es mereixerien segurament un selfie o la fotografia directa que també teniu a la zona.
Sí, i tant. De fet, de barrancs n'hi ha bàsicament a l'Alta Garrotxa i és evident, és una activitat molt pensada per un públic específic, aquí realment està acostumat a fer aquest tipus d'activitat, tot i que també hi ha activitats d'iniciació, en aquest cas, però és una activitat regulada que cal fer, que recomanem fer, de fet, a través d'alguna empresa especialitzada en aquest tipus d'activitat, que amb tota la seguretat possible, per poder gaudir sense prendre mal, i vaja, això sí, evidentment, bàsicament a l'estiu, que és quan ve més de gust posar-se en remull a les aigües bastant fredes, per cert, de la riera de Sant Aniol.
Doncs moltes gràcies, David Curós, per acostar-nos una miqueta més a la Garrotxa.
De res, a vosaltres.
Monstre de Banyoles, man, que menjava persones al cant. És el bon món, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous de tres en tres. Els cavallers que amb ell volien brega se'ls endrapava com qui no menja res. És el bon món, el monstre de Banyoles, que menjava persones al cant. És el bon món, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall.
Vinga, Tonet, animis a ballar una miqueta, que ens han dit que vostè de jove era el rei de la pista de ball. Vinga, va.
Sí?
Ball una miqueta.
Vinga, va. Va, Tonet, va.
Podeu conservar això, vinga, va.
És el bon món, el monstre de Banyoles, la man, que menjava persones, oi tant. És el bon món, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall. És el bon món, el monstre de Banyoles, la man, que menjava persones, oi tant. És el bon món, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall.
I què us sembla si visitem Santa Pau? Al nucli antic de la vila, declarada conjunt històric i artístic, es descobreix un recinte medieval. Conserva alguns sectors de la muralla i el castell de planta quadrada. En destaca l'església de Santa Maria i el recinte de la plaça Major Porticada. També és interessant apropar-se a l'església romànica de la Mare de Déu dels Arcs. I si parlem de Santa Pau, no podem deixar de banda la Fageda. Quan diem Fageda, segur que et venen al cap dues coses. Una, la Fageda d'en Jordà, que també en parlarem, i aquests iogurts que segurament has provat i t'encanten. Però la Fageda és molt més que això. I per conèixer una miqueta més, parlarem amb Mariona Martí, Relacions Públiques i Institucionals de la Fageda Fundació. Bon dia.
Bon dia.
Doncs us hem de preguntar qui sou la Fageda, perquè no és una fundació d'ara, sinó que ja porteu des dels anys 80.
Sí, doncs efectivament nosaltres justament l'any que ve, el 2022, farà 40 anys que aquesta fundació privada existeix aquí a la nostra comarca. Per tant, gairebé a punt de complir 40 anys de la nostra estimada fundació.
40 anys i amb quin objectiu?
Mira, la Fageda va néixer doncs, a l'abril del 82, de la mà de dos psicòlegs, d'en Cristóbal Colón, que bueno, el nom no ajuda, diguéssim, a la credibilitat de l'empresa, sempre ho diem, però és el seu nom, en Cristóbal Colón, i la Carme Jordà, que és la seva esposa també a dia d'avui. Els dos de formació són dos psicòlegs, no?, que quan van acabar la carrera van treballar en diferents hospitals psiquiàtrics, en diferents entitats, no?, fins que acaben Cristóbal Colón a finals dels anys 70, principis del 80, a l'antic manicomi de Salva. Ara les coses han canviat molt en aquests llocs, no?, però en aquell moment doncs, el que es vivia en aquests llocs realment es garrifava. Llavors, en Cristóbal, quan arriba en aquest manicomi, el que veu no li agrada, no?, i de fet no volia col·laborar en participar d'aquesta manera a tractar a persones amb malalties mentals, i per tant ell sempre ha defensat, i des de la Fageda defensem, que la feina, quan compleix amb uns criteris, no tota la feina, però la feina quan compleix amb uns criteris és digna, no?, dignifica, ajuda que les persones ens despertem cada matí sabent, pensant que som útils, que anem a fer alguna cosa que està ajudant algú altre, o que hi ha algú altre que vol adquirir aquell producte que nosaltres estem realitzant, i per tant això ajuda a tenir un equilibri mental molt millor del que tenien tancats en els manicomis en aquella edat. Per tant, el que fa Cristóbal l'àmbit de dos és agafar 14 persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual que vivien en aquell moment en el manicomi de Salt, i se'ls emporta aquí a Roig, perquè estava completament enamorat d'aquesta zona, doncs permet amb un únic objectiu, que era doncs, donar feina a tot aquest col·lectiu de persones en un inici amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental sever, sempre de la comarca de la Garrotxa, més que tenim persones de la comarca de la Garrotxa, amb aquest fi, doncs, al final, per fàcil de que tinguin una vida digna i de que siguin més feliços. A dia d'avui, per això, sí que hem ampliat els col·lectius, i com que la Fageda, per sort, d'una manera, doncs, diguem-ne, natural, orgànica, ha anat creixent, si parlem de producció, no?, hi va haver un moment que es va necessitar de més persones, incorporar més persones dins del projecte, i per sort no hi havia cap persona a la comarca de la Garrotxa, amb els perfils que treballàvem, que no tingués feina, no?, que per això per nosaltres era un èxit brutal, no?, però volia dir que havíem de fer una cosa més. I va arribar el moment doncs, de mirar altres col·lectius en risc a la comarca que també necessitessin d'aquesta inserció en la societat i experiència a través del món laboral, i això ho vam fer. Llavors, des de, com dic, fa 40 anys, la nostra missió és simplement aquesta, una feina a tot de col·lectius vulnerables de la comarca de la Garrotxa, i ho fem a través de diferents productes, que per nosaltres és molt important la qualitat d'aquests.
I quantes persones sou ara?
Doncs mira, en tot el projecte, a dia d'avui, som unes 520 persones, comptant totes les àrees. Pensem que nosaltres tenim tota una àrea productiva, no?, les àrees on realitzem productes i serveis, que al final el que fem és vendre'ls, no?, i tota la part assistencial, tota la part de residències, de servei de voluntariat, de servei del lleure, comptant tota la Fageda, som unes 520 persones.
Abans has parlat d'equilibri. Segurament on teniu situat el mas, dins una reserva natural, també hi fa molt.
Això per nosaltres és molt important, el que dius. Per nosaltres el territori és bàsic. En Cristóbal ens ha transmès des de sempre, i tots els que treballem aquí creiem, que al final nosaltres estem al lloc on estem gràcies per al territori, no? El territori ens ha portat moltíssimes coses bones, i per tant, des de la Fageda, amb totes les accions que fem, intentem doncs, que sempre tornar al territori, que el territori ens ha donat, que és moltíssim. Nosaltres estem dins de la comarca de la Garrotxa, la comarca de la Garrotxa en gran part és un parc natural, però és que a més la nostra finca està dins de la reserva natural de la Fageda d'Empordà. Per tant, realment en un lloc idíl·lic, i per nosaltres l'entorn és rehabilitador igual que qualsevol altra cosa. Per nosaltres és clau continuar el nostre projecte aquí en aquest entorn.
Parlaves de les activitats que feu. Segurament una molt coneguda i potser una part molt mínima són aquests iogurts que tothom coneix, que tothom ha provat i que tothom els hi encanta. Però quines activitats feu?
Sí, mira, nosaltres d'activitats productives tenim les següents. Nosaltres fem tenim tota la planta de làctics, no?, que fem tots els iogurts, com molt bé dius. També fem marmelades, que potser és la part menys coneguda de producte. Fem marmelades des de fa 2 anys, i per nosaltres és una secció molt important, ja que hi treballen persones amb risc d'exclusió social que tenen una capacitat productiva doncs, més baixa que les persones que treballen a planta. Per tant, per nosaltres és molt important que les marmelades tinguin endavant per poder donar feina aquest tipus de col·lectiu. A part de, a banda d'això, fem gelats també amb la llet de les nostres vaques. Tenim la granja, que al final també és una àrea productiva. Som jardiners, som els jardiners de tota la comarca de la Garrotxa i també fem visites. Per nosaltres les visites a la nostra finca és una eina, és un pilar fonamental del nostre projecte.
Això de les visites segurament és una part que ens interessa molt per aquesta part turística que ens ve de gust conèixer de la zona. On us podeu visitar, què podem visitar, com us podem venir a veure?
Doncs mira, nosaltres fem visites a les nostres instal·lacions des de fa més de 20 anys. Sí que és veritat que estem acostumats que moltes fàbriques o moltes granges obren les seves portes per ensenyar el seu dia a dia, però fa 20 anys de ben segur que era una cosa més estranya, més convencional. Nosaltres aquestes visites que les fem, que com et dic des de fa molt de temps, les hem anat variant perquè al final la Fageda hem anat evolucionant, però per nosaltres és una eina brutal, perquè la Fageda, no sé si ho coneixíeu, però la Fageda no fem publicitat. És a dir, la publicitat per nosaltres no és un recurs i nosaltres pensem que el que podem oferir millor als nostres consumidors o al que tothom que ens vulgui conèixer més és que vinguin fins a la nostra finca. Primer, per el que hem dit abans, per l'entorn on estem. O sigui, estem en un entorn privilegiat, al mig d'una reserva natural preciosa i, per tant, l'entorn ja fa que valgui la pena la nostra visita. Però, a part d'això, venir a visitar-nos aquí a la nostra finca, el que vol dir és doncs, conèixer en profunditat el nostre projecte, el per què fem les coses, sobretot, que hi ha moltíssima gent que no coneix, conèixer la nostra granja, es poden veure les vaques, es poden tocar els vedells petits, es pot veure com munim, ja que munim 24 hores al servei de les vaques, per dir-ho d'alguna manera, i a més, doncs, visitem també des de l'exterior, a través d'unes finestres, la fàbrica de làctics i de marmelades, que si a més es ve entre setmana o a l'estiu està en funcionament i, per tant, es pot veure tot el procés de producció dels nostres productes, des del camp de pastura fins que surt fet un iogurt. La visita acaba, finalment, amb una degustació dels nostres productes per tal que doncs, els visitants puguin, a més, doncs, ser testimonis del que han vist i ho puguin tastar.
I no ens deixareu amb les ganes si tenim la possibilitat de comprar-ho i tenir-ne més a casa, també tenim la possibilitat de fer-ho.
Exacte. Aquí al nostre servei de visites també tenim una botiga, que a més serveix moltes vegades d'exposició, perquè al final és una botiga on hi tenim absolutament tots els productes de la Fageda, tant marmelades com gelats com iogurts, i per tant doncs, al final tothom es pot endur un producte d'aquests que també es pot trobar a molts supermercats.
Entenem que com a fundació també la part del voluntariat és molt important.
Sí, nosaltres tenim tot un servei de voluntariat i també, doncs, com he dit abans, de lleure, no? per facilitar doncs, tota la vida social de les persones que treballen amb nosaltres. Tenim molts voluntaris, per sort, durant tota la història de la Fageda i cada vegada més, persones que s'interessen doncs, per aportar el seu granet de sorra a la nostra fundació, de manera que sigui, perquè hem tingut voluntaris de molt tipus, des de gent doncs, que està estudiant fisioteràpia i que vol venir un cop a la setmana a fer alguna sessió de fisioteràpia a treballadors de la Fageda, persones doncs, que parlen algun idioma i, per tant, volen venir a donar alguna classe, encara que sigui simbòlica, també a treballadors. Vull dir que hi ha moltíssimes maneres de col·laborar amb la Fageda i que nosaltres estem oberts a totes perquè al final és un enriquiment tant per Fageda com per la persona que ve aquí a col·laborar amb nosaltres.
I finalment, preguntar-te, si volem fer aquesta visita a la Fageda, com us podem trobar o com podem reservar una visita?
Doncs és molt fàcil, el que passa que és indispensable fer reserva prèvia, perquè estem dins del parc natural, com hem dit abans, i per tant per accedir fins a la nostra finca cal un codi per poder entrar sense ser multat. Per tant, és imprescindible que s'entri a la nostra pàgina web, que és www.fageda.com, i hi ha una part molt fàcil de localitzar, que ja posa visita'ns i reserva ara, i allà es pot escollir el tipus de visita, perquè sí que és veritat doncs, que tenim una visita més general per les persones que potser no han vingut mai i no coneixen ni les nostres instal·lacions ni el nostre projecte, però en tenim també doncs, una per nens que donen el menjar als vedells, que té molt d'èxit, que es diu Petits Grangers, i una altra que també, doncs, a part de fer la visita a les nostres instal·lacions, en un dia del Parc Natural doncs, fem una visita per la Fageda d'en Jordà i expliquem també doncs, el nostre entorn, el com es va crear i la fauna i la flora d'aquest. Per tant, a la nostra pàgina web es pot trobar tota la informació.
Doncs convidem a tothom a visitar-vos, no només per aquest entorn que ja és impressionant, sinó per conèixer el vostre projecte, que també val molt la pena.
Exacte. moltes gràcies i estarem molt contents doncs, de rebre tothom que ens vulgui venir a visitar.
I després de parlar d'aquest paisatge tan exuberant i després d'un passeig pel bosc d'uns 20 minuts, s'arriba al con volcànic. La imatge de l'ermita de Santa Margarida, al centre del volcà, converteix la caminada en una excursió perfecta per passar el dia. A l'altre cantó, el volcà Cruscat, un altre espai que val la pena visitar. Doncs un lloc que no pot faltar a la nostra llista de llocs per visitar és la Fageda d'en Jordà, aquest bosc de faig glosat per el poeta Joan Maragall, que es troba en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Durant la tardor ja sabeu que pren aquest color suggestiu gràcies a les fulles. Doncs no ens el perdem.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.
Contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza no se cruce en mi camino. Hoy porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. Se cruce no, no se cruce no.
Song for you that would rise above the mountains and the stars. you back to me.
Elles van amb càmper.